La primera vegada que vaig veure la Street Fighter 2 va ser en un bar on acostumàvem a anar a berenar sortint de l'institut. Vaig quedar parat quan vaig veure que els fills del propietari del bar, abans de jugar, es traien un foli doblegat de la butxaca i se'l posaven al costat de la pantalla. M'hi vaig acostar i quan vaig veure una llarga llista d'inscripcions a l'estil jeroglífic vaig deduir que eren codis de moviments. Va ser després quan em vaig fixar en la màquina. Era la Street Fighter 2, un joc de lluita amb una sèrie de lluitadors per escollir amplíssima i amb una personalitat molt definida per cadascun. Uns escenaris enlluernadors, unes melodies que s'encomanaven i una jugabilitat fora del que era habitual. En poca estona vaig entendre per què els fills de l'amo del bar portaven aquell foli ple de moviments secrets apuntats. En realitat, la Street Fighter 2 ampliava moltíssim les possibilitats de tots els jocs de lluita que havia vist fins llavors. La segona vegada que vaig veure el joc va ser en una botiga d'electrodomèstics. Una llarga cua de gent estava esperant el torn per jugar-hi en la seva versió per a Super Nintendo. Per un moment, el meu cor d'usuari de consola Sega va estar a punt de passar-se al costat fosc de Nintendo. Per sort, amb el pas del temps, el fenomen Street Fighter va sobrepassar les barreres de les plataformes i va aparèixer per tots els sistemes, fins i tot pels que encara no existien quan el joc va ser creat. La veritat és que hi ha coses que neixen amb estrella. Jocs, llibres, pel·lícules, obres de teatre que, sense saber per què, combinen una sèrie de factors que els fan únics. La Street Fighter 2 va néixer amb estrella i tots nosaltres ens podem sentir prou afortunats d'haver-la pogut disfrutar. Game over. Bona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Classics d'avui està dedicat a un dels jocs més populars de la història dels videojocs, la Street Fighter 2.
Al Game Masters analitzarem què va significar la publicació de Street Fighter 2 amb totes les seves seqüeles, les sèries animades, les pel·lícules i el merchandising que van seguir-lo. Un autèntic mite tractat a fons a la tertúlia del programa d'avui.
També tindrem l'oportunitat de saber més sobre un gran programador de videojocs. Es tracta de Shigeki Fujiwara, creador, entre d'altres, del Crazy Climber, el Moon Cresta i el Bomberman.
Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. És d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. El fenomen Street Fighter 2 ha anat molt més enllà que el d'un simple joc. Els seus personatges han esdevingut icones indestriables en la història dels videojocs. Ens endinsem en el món de Street Fighter 2 amb aquest reportatge d'Albert Garcia i Albert Murillo.
1992, en un saló arcade d'algun indret de Catalunya.
Ja està, sempre mata el poli borratxo aquest.
Ei, no hi ha per tant. Jo per una línia no arribo al 100 del Tetris.
Bé, anem a veure si trobem alguna màquina guapa.
Vinga, va, a veure.
Ei, quina màquina és aquesta?
Street Fighter 2? Segur que és un altre clon del Final Fight.
Vinga, va, fem una partida, a veure què tal.
Posem dos monedes... i...
dos jugadors!
Uau, quin munt de personatges per escollir.
Mira, jo m'agafo aquest karateka, i tu?
Jo el ros aquest. Prepara't per rebre la pallissa de la teva vida.
Ei, tranquil, tranquil, això ja ho veurem, eh?
Prepareu-vos, el combat només acaba de començar. Dediquem el Game Classics d'avui al joc de lluita per antonomàcia, Street Fighter. Game Classics. Street Fighter és un joc de lluita un contra un. El jugador assumeix el control d'un lluitador i el seu objectiu és vèncer el seu oponent en un combat. Es pot jugar de forma individual, lluitant contra la màquina, o també es pot desafiar un company de veritat. Street Fighter 2 apareix l'any 1991 i marca el camí que han de seguir els jocs de lluita, però els seus orígens es remunten a uns anys abans. L'any 1984, Data East fa les primeres aproximacions a un joc de lluita amb Karate Champ. Un any més tard, Konami llança Gear Kung Fu, el primer joc de lluita un contra un en tota regla. Sota la influència d'aquests dos títols, Capcom crea l'any 1987 Street Fighter, Funcionant sota una placa de 8 bits, el joc mostra un nivell tècnic força avançat. Ryu i Ken són els dos únics personatges que el jugador pot controlar, però hi ha 10 lluitadors més vinguts d'arreu del món. El joc instaura per primera vegada un control més complex que permet fer tècniques especials mitjançant uns moviments determinats amb el joystick. Malgrat tot, la tecnologia de llavors no permet plasmar fidelment la idea inicial dels desenvolupables del joc. L'autèntica revolució en els jocs de lluita arriba amb Street Fighter 2, The World Warrior. El joc és un èxit en l'àmbit mundial. Molts el comparen amb el que 10 anys abans havia tingut Pac-Man. Algunes fonts han estimat que se'n van vendre més de 60.000 màquines arcade de Street Fighter 2 arreu del món. Un portaveu de Capcom va dir que el joc va recaptar més diners que la pel·lícula Jurassic Park. Els circuits de la placa CPS de 16 bits van permetre als programadors, dirigits per Yoshiki Okamoto, crear uns grans personatges molt ben animats i uns decorats plens de color. Però on despuntava realment Street Fighter 2 era en la facilitat de jugar-hi. El control era precís, amb un joystick i 6 botons, i l'execució i el domini de les tècniques especials eren qüestió de pràctica. Amb tot això, el joc passà a ser la referència a seguir en els jocs de lluita, i aviat sorgiren moltes imitacions. El planter de lluitadors va ser un factor fonamental en l'èxit del joc. De fet, Street Fighter 2 va ser el primer joc que va permetre als jugadors escollir entre un gran nombre de personatges. La varietat i l'originalitat d'aquests feien que cadascú s'hi sentís identificat amb algun d'ells. Així, per exemple, procedent dels Estats Units, tenien el soldat Guile, de la Xina, l'agent secreta Chun-Li, del Brasil, la bèstia blanca, i del Japó, el lluitador de sumo Honda. Ryu i Ken, els dos protagonistes de la primera part, continuaven sent-hi presents, aquesta vegada com els lluitadors més equilibrats. Panic Boom! Cadascun dels personatges disposava d'una línia argumental pròpia que donava més profunditat al joc. D'aquesta manera, entre tots ells, es teixia una història que sempre acabava amb l'enfrontament final contra Mr. Bison, el malèfic cap de l'organització Shadow Law. La personalitat de Ryu i companyia va ser el detonant d'una de les explotacions de màrqueting més importants que mai ha patit un joc. Samarretes, ninots, sèries d'animació i fins i tot una pel·lícula protagonitzada per Jean-Claude Van Damme són només una petita mostra del que va generar aquest joc de lluita. Òbviament, la història de Street Fighter no s'acaba en aquest joc, perquè a partir d'aquell moment començaren a sortir moltes seqüeles i revisions que incloïen nous lluitadors, més velocitat o noves formes de joc, però sense cap avenç important. La primera conversió del joc va ser en exclusiva per a la Super Nintendo i l'èxit amb més de 2 milions de còpies venudes també va ser aclaparador. Més tard, començaren a aparèixer conversions per a altres sistemes. Street Fighter Alpha va sortir l'any 1995 com una nova sèrie alternativa. No obstant, la seva nova imatge d'estil manga i els seus espectaculars combos no van resultar tan colpidors com els del seu predecessor. Street Fighter EX, que va donar el pas a les tres dimensions, tampoc va suposar la revolució que els fans n'esperaven. Finalment, totes les expectatives es van posar en Street Fighter 3, que malauradament tampoc va ser una gran innovació. Però malgrat tot, aquests jocs continuaven sent grans fonts d'inesgotable diversió. Es podria parlar tant de Street Fighter. Més de 60 versions diferents, més de 25 milions de còpies venudes globalment, la nissaga de Capcom més famosa, etc. En efecte, l'empremta deixada per aquest joc serà difícil d'esborrar, perquè en el fons tots tenim el lluitador amagat i com Ryu o Chun-Li, afrontem els desafiaments de la vida. Que comenci el combat!
Quina passada!
Ei, va, 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 fem un altre combat.
Sí, vinga, fiquem-hi 5 duros més.
Ei, ei, que aquí hi ha cua, tios!
Va, va, no capareu la màquina!
Ei, posa la moneda, tio!
Tant a lloc, en tota punyeta aquí.
Hi ha molta palla xunga, eh? Ja està!
Game Masters.
Ai, avui hi ha bon humor, eh? Això és el Game Masters, la tertúlia del Game Over. Entrem, com sempre, parlant amb l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Francesc Blasco, l'Albert García, l'Antoni Hortal, Eduardo Rodríguez i Jordi Sellas, benvinguts.
Hola,
hola, hola.
Un reportatge especial, eh?
Sí, està bé.
D'aquests que es recorden, perquè és que, a més, l'Street Fighter 2 era un joc d'aquests que convocava molta gent al voltant, curiosament, no? Era un joc d'aquells que normalment mai el jugaves sol, no? Sinó, com a mínim en els inicis, hi havia molta gent al teu voltant que t'estava mirant quan jugaves.
Hi havia molta gent al teu voltant i la majoria de les vegades sempre t'estaven preguntant què has fet, què has fet, com ho has fet, com ho has fet. Perquè una de les avantatges i dels problemes que tenies quan t'enfrontaves a Street Fighter és que mai sabies, bueno, hi jugaves o no hi jugaves, perquè si posaves 5 duros però no podies fer els moviments secrets, ai, et quedava la sensació aquella de que no sabies ben bé.
Exacte.
Quan estaves mirant algú que feia alguna patada o alguna cosa, o jugaves amb els nostres amics, i els preguntaves com ho has fet, com ho has fet, deien, no ho sé, no ho sé, jo estic apretant botons i em van sortint coses. Era el més frustrant, mai sabies com havies de fer els moviments per fer patades i caminar més.
I a més d'això, el fet que tu veus a Street Fighter jugant dos jugadors que veritablement saben molt, i és una autèntica passada, és una cosa plena de precisió, és fantàstic.
Sí, bueno, o las típicas preguntas. ¿Eh, qué personaje va mejor? ¿Sabes? O dime el truco para matar al Zangief o para matar al...
Sí, la sombra es más rápida.
Sí,
a veure, abans d'entrar directament amb l'Street Fighter 2, per situar-nos una mica, la setmana passada, ja quan estàvem preparant aquest programa, discutíem sobre la denominació d'aquest tipus de jocs, no? Beat'em ups, jocs de lluita, one-to-one fighters. Com hem de definir aquests jocs que són un contra l'altre i estan en una pantalla i, per tant, són jocs de combat, no? Dins de les moltes categories que s'han inventat i les que s'inventaran.
Bueno, a ver, la categoria seria beat'em up, però dentro de la categoria beat'em up seria una subcategoria de one versus one. Porque también es estar lo de scroll lateral, tipo Final Fight. Ahí tiene que destacar la diferencia.
O sigui, són beat'em up...
One versus one.
One versus one.
Espècie, subespècie.
One by one.
L'espècie i la subespècie seria aquesta.
I per què parleu de Street Fighter 2 i no de l'1? Perquè, no, és una pregunta des de la meva ignorància en aquest tipus de jocs. El salt del 1 al 2 va ser tan important o...?
Hombre, pues sí.
Mal.
O sea, vamos a ver, categóricamente sí, porque si bien el primero fue distraído, muchísima gente no había jugado a la primera parte. Muchísima gente conoce, muchas generaciones conocen Street Fighter a partir de Street Fighter 2.
Es que el Street Fighter 2 es un fenómeno, pero Street Fighter 1 va a ser un joc més y va a quedar bastante desapercebut.
Sí, es que lo que pasa con Street Fighter 1, que es un juego, es eso, que al no ser un fenómeno, pues mucha gente no lo conoció, pero el concepto de idea la tenían, cuando crearon Street Fighter 1. Digo, ellos ya querían hacer, en el año 87, un juego así, un one versus one.
El que faltaven eren els mitjans per
fer-ho. De fet, el reportatge ho deia, no? La idea la tenien, fins i tot podies fer els ayukens aquells, els podies fer en l'Street Fighter 1.
I era molt difícil.
Era complicadíssim de poder-los fer, però realment es podien fer. Vaja, realment la gent de Capcom tenia la idea del joc que volia fer i probablement els hi faltava la tècnica, no?
Bueno, antes de que saltemos por Street Fighter 2, quería comentar que de Street Fighter 1, bueno, se conoció más en recreativa, pero que hay una versión de consola. Hay una versión de consola que se llama Fighting Street, no se llama Street Fighter 1, y salió para la PC Engine en Japón, que sería la TurboGraf, y bueno, que es igual que la recreativa casi.
No, de la Street Fighter 1.
Sí.
¿No va a sortir también que está en Famicom?
No, solo salió en PC Engine y no lo programaba Capcom. El programa de Hudson Soft.
Recordo, és possible, em sona, d'haver pogut jugar amb un Street Fighter el primer en un Amstrad? En un Amstrad de 8 bits?
És possible, sí. Era un Street Fighter, jo me'n recordo, també estava per PC, però era una versió molt, molt dolenta.
Sí, dolentíssim.
Master Fighter se llamava, crec que era.
No, Street Fighter.
Street Fighter, segur.
Es veia un dibuix molt...
Era Street Fighter.
Molt tipus beat'em up a la portada, molt així, americà. I, bueno, era totalment diferent gràficament, era completament diferent.
Per tant... Nosaltres partim de la base d'una sèrie de jocs de lluita de l'estil de l'estil, doncs, inspirats en aquest primer Street Fighter, com deia el reportatge també, anant una mica més enrere en el Year Kung Fu, no? O sigui, partíem una mica de tota aquesta tradició i probablement l'Street Fighter 2 va ser la primera culminació, no? Llavors el van seguir molts, però l'Street Fighter 2 va ser la primera culminació de tot aquest estil, de tota aquesta línia de jocs.
Bé, sí, digamos que fue el que sentó precedente. De todos modos, fijaos, ¿vale? Aunque sea medio desplazarme, de que la mayoría de personajes de primer Street Fighter en las posteriores sagas, en entregas de la saga, se han ido recuperando. O sea, el caso de Adon, Verdi y otros personajes. Con lo cual significa que si en ese momento hubieran sacado, digamos, esa recreativa con digamos los medios adecuados, ¿vale? Entonces sí que hubiera quizá pues sentado, marcado una época, como preguntaba Albert, ¿por qué no habléis del 1 sino del 2? Aparte de que casi todo el reportaje lo he visto un poco más centrado en la segunda parte.
Sí, sí, por eso preguntaba,
por lo que hablamos de, hombre,
que... Yo te preguntaba para que vos expliquéseu una miqueta de doncs la gente me gusta.
El único personaje que no se ha recuperado en las siguientes versiones ha sido Shen Long,
el maestro.
Sí,
el maestro. Se lo cargan los alumnos, me parece, y no sale más.
La mena una, de fullet tortuga.
Una bueno. Curiositat de, dintre del que seria la saga Street Fighter, una cosa que segurament per molts ja és coneguda, és que entre la Street Fighter 1 i el que és la Street Fighter 2 tenim un gran èxit de Capcom, que també senta gairebé un precedent dins dels beat'em-ups a seques, que és el Final Fight. El Final Fight és de l'any 89, mentre que la Street Fighter 1 sembla que és l'any 88, i la qüestió està en que el Final Fight, el seu nom de desenvolupament, o el seu nom de disseny, era Street Fighter 89. Doncs es pensava fer que seria la continuació argumental del primer Street Fighter. Si us fixeu, els dos protagonistes del Final Fight, el noi ros i el
sí, Mangoleno, sí, són molt similars al Ryu i al Ken,
bàsicament. No?
I si us hi fixeu, el primer enemic de Final Fight, de la primera fase, és el Blanca, però diferent.
Sí, sí, és un Blanca una mica l'estil
Ken. El Macarra, no? No? El Dano que llama i llegan ahí.
I el Calaix de la Fia, el que hem fet després amb les sagues Zero o Street Fighters Alpha, etc, és intentar reunificar tot aquest món Street Fighter Final Fight de Capcom, perquè els han anat reunificant i han anat sortint tots els personatges d'un i l'altre. Una altra cosa que m'agradaria comentar, parlaves tu de l'Street Fighter 1, i m'agradaria parlar del prototip de l'Street Fighter 1, perquè és una cosa molt curiosa. Parlàvem la setmana passada, quan parlàvem del Marvel Madness, de la inventiva que tenien en aquella època per intentar fer una mica més a nivell de hardware del que es podia oferir una consola normal, una recreativa normal. I dèiem, doncs, que i la gent invertia en fer doncs, joysticks en forma de bola, joysticks especials, etc. No? Doncs les màquines pilot del primer Street Fighter no tenien 6 botons, 3 per cops de puny i 3 per patada, sinó que només en tenien 3. I eren 3 botons sensibles a la pressió. Per tant, quan tu apretaves una vegada, o tu apretaves fluix, feies un cop de puny fluix. Si apretaves una mica més fort, feies un puny mig. I si apretaves una mica més fort, feies un cop de puny fort. Per tant, tenies puny i patada. Només tenies dos botons, però eren dos botons especials sensibles a la pressió. El que va passar és que es va desestimar aquesta opció i es va passar a fer els...
Devia quedar destrossada la màquina al cap de 4 dies.
No només perquè va quedar destrossada, sinó perquè, bueno, de les històries que corren és que a les fases extra que hi havia en el Street Fighter 1, que també tenia, doncs la qüestió era qui apretava més fort, qui feia el cop de puny més fort, doncs és el que aconseguia més punts. I per tant, s'havien donat casos de gent de pujar-se sobre la màquina i donar cops de patada per tal de poder fer el cop de puny o la patada més
forta. Jo recordo, la primera vegada que vaig veure l'Street Fighter 1 era perquè vaig veure una màquina al fons de la sala que s'estava movent d'un costat a l'altre i em vaig acusar i vaig dir, però què feu, no? I em van dir, no, és que està fent uns kamehames, que era l'època d'allò que no sabíem que era una yuken d'aquests, no? I diu, està fent uns kamehames aquest, no? I diu, ostres, no, i tu, perquè estava movent la màquina d'un costat a l'altre, literalment, no? Una mica agressiu.
Això es va desestimar i d'aquí es va passar, evidentment, i d'aquí es va passar a la famosa, gairebé ja mítica, combinació de 3 botons, 3 patades i 3 cops de puny, que també han sentat càtedra i d'aquí s'han prolongat en tots els altres jocs de lluita famosos que hem tingut a l'abast.
L'Street Fighter 2 tenia aquesta màgia, com dèiem al començament, perquè suposo que era un joc encertat en molts aspectes, no? A banda de tenir tota la màgia i el bon saber fer de Capcom, que ja és una garantia, tots els personatges tenien algun què especial, no? Tenien des de la seva música, el seu decorat, els seus moviments, la seva personalitat. Cada fase tenia doncs, una sèrie de característiques que la feien molt única, no? I que feien que la gent es sentís bastant identificada amb els personatges, o com a mínim amb algun, no? Cadascun podia tenir-ne algun de preferit, no?
Sí, bueno, en mi caso Ryu, por ejemplo, Mira, cada personaje, lo que acabas de comentar, llegabas a la fase de Dalsim, que era en la India, pues muy, muy hindú todo, ¿no? Incluso un retrato
de... Els elefants darrere, ¿no? Buda, al fons, ¿eh?
És un joc que està ple d'estereotips, totalment. Sí. A l'escenari d'Espanya... Es una serie total.
Sí, sobre todo cuando ves Mesón de la Taberna.
Mesón de la Taberna.
Mesón o taberna, aclárate. Pero bueno, que nada.
La senyora, España en flamenco es una cosa...
¿Qué me dieu vosaltres de la promiscuïtat d'aquest joc? És a dir, va començar amb Nintendo... Sí. Por alguna manera, y ha continuado en PlayStation, ¿no?
Bueno, y con los Final Fantasy, ¿qué ha pasado?
Sí, también. ¿Qué me han dicho de esta promiscuidad, no?
Pues que poderosos caballeros son dinero, vale. en parte, ¿no? Y no, en parte porque...
vosotros, como jugadores, hombre, seguidores como... de Street Fighter.
Hombre, yo como jugador, pues lo veo en parte bien, ¿no? Porque sé que no solo voy a tener eso en Sega o en PC... Bueno, recordemos la versión que salió Super Street Fighter para PC, que aunque tenía bastantes fallos, era bastante jugable. Ahora, para hacer los movimientos especiales, ese sí que era complicado. Date cuenta de que coges el juego ese, que tú lo tienes en Mega Drive, y digo Mega Drive por decir algo al azar, y vas a casa de un amigo que tiene PlayStation. Claro, no puedes usarlo, pero el amigo sí que tiene una PlayStation y también está para esa PlayStation, ¿no? Luego falta que tenga dos mandos, pero bueno, suponemos que los tendrá. Entonces os podéis pegar unos cuantos tutes y unas cuantas historias. O sea, siempre está bien tener más de una opción para firmas grandes como este.
Si us sembla, per fer un anàlisi dels personatges que estigui bé i que sigui dinàmic i que sigui ràpid, què us sembla si cadascú de nosaltres diu quin és el seu personatge preferit i el seu personatge odiat de Street Fighter 2 i els perquès? Crec que així, d'aquesta manera, de la manera que ho tenim aquí, sortiran tots, o sortiran quasi bé tots, no? Comença Francesc.
El meu personatge favorit és Chun-Li. I
hola, és una dona, és una
necessitem
dona.
El perquè, sí, sí, sí. Necessitem el perquè darrere.
Aquelles patades altes, el que es veia per allà.
Sí, no. Molta gent s'ajupia, però no.
Principalment era perquè tenia el cop especial més fàcil de fer. Anaves apretant les patades i et tocava les patades.
Sí, sí.
Ni moviments de mans, ni res. No. Escolta.
Se li activava una triple cosa o quadriple espectacular.
No, i és un personatge que tinc també molt, molt de carinyo. Mm-hmm. I mira, el meu favorit, Chun-Li. I el més odiat, jo crec que seria... o entre el Zangief i el Blanca, perquè potser eren els dos personatges més difícils de poder fer servir cops especials. També eren els més lents i jo crec que em quedaria com el pitjor personatge per mi entre aquests dos.
Albert,
per mi el favorit és l'Onda, que era fàcil de dominar, feia atacs també com la Chun-Li.
Igual de fàcil.
En comptes de patades eren cops de puny. I bueno,
era molt més voluminós, no? Onda era com un lluitador de sumo, no?
Sí.
Que passa que no tenia tots aquells greixos que els hi pengen els lluitadors de sumo, sinó que estava molt fibrat. Sí, sí. Era gros, però fibrat. Amb aquella faldilla que portava.
I, en certa manera, era un personatge que era molt com el Blanca, no? Perquè els atacs que feia es feien de la mateixa manera i, bueno, són bastant complementaris. I odiat, pues, el Dalsim, perquè era molt, molt lent.
Jo, és una constant en tots els jocs d'aquests beat'em-ups one versus one, que és que sempre he optat per exemple, per la noia, no? Jo també, Chun-Li aquesta. I els grossos aquests, tan grossos, tan lents i tan feixucs, són els que em fan ràbia. Mortal Kombat, Tekken, tot això, sempre he optat per la noia...
Els petitets i lleugers.
I lleugers, aquestes noies finetes, però que foten aquestes.
Aquell moviment, eh?
Pim-pam, pim-pam, i que guanyen, tu.
Edu.
A mí me quedé más simpático, pero por lo chulo que era, que era el vacilón del
equipo. Sí, buena.
Y... ¿Más que Guile?
Bueno, por
estaría
el
estilo. Estaría a la alzada, ¿eh? Con tanque Guile o Gael.
¿Por qué será, eh? A lo mejor por la misma nacionalidad.
Sí, bueno, sí. Potser sí, ¿eh? Tots dos eran los dictadores americanos.
Ya salían antiguos.
Y el personaje... Bueno, yo voy a decir dos categorías. El personaje que más odio, que es Vega... Tal vez por la rapidez, porque era un personaje complicado de ganar.
Vega era l'espanyol, eh?
Sí, era, perquè després ja podem comentar...
El lluitador espanyol.
El canvi de nom.
Sí, sí, eso también quería comentarlo después. Y el jugador que... Bueno, el personaje que más pena me daba... no, era Balrog, porque es que primero que era facilísimo de ganar...
Sí, sí, es verdad. Balrog era como un boxejador de Las Vegas.
Sí, es que daba la sensación como si fuera un boxeador que haya fracasado en la vida.
Es que si te lees el manga... es eso.
Es que es eso, es el boxeador fracasado, sí, retirado, que lo coge la mafia para sí, sí. Que guardaespaldas, ¿no? Es un poco una historia de negro.
Una pena. Història tristíssima.
A Mars Attacks, aquell que fa d'assegurat vestit de gipsi.
Exacte.
Un boxejo de vingut a menys.
Exacte. Sí, sí. I que viuen, curiosament, tots aquests personatges a Las Vegas, no?
Sí,
que
és, sí,
com
sí.
Tot un microcosmos entre la gent de CSI i la gent aquesta
i el Tom
que ha caigut. Exacte, Tom Jones i tots els que han caigut en aquesta...
Tot gent vingut a menys,
exacte,
no?
Gent vingut a menys. Falta l'Antonio.
Bueno, como he comentado antes, mi preferido es Ryu, ¿no? Porque, entre otros motivos, siempre he sido un gran aficionado a las artes marciales y bien, pues bueno, muy reflejado un karateka por practicante de artes marciales. Y el que más asco le tengo, pero vamos, al máximo es al...
No, no es asco, es asco.
Es asco, lo digo, le tengo mucho asco, mucho fastic, le tengo al Dalsim. O sea, Dalsim es que no puedo ni verlo. O sea, veo que lo mismo tiene el hombro a la altura del ombligo, que el ombligo a la altura del hombro, que animaciones rarísimas.
Y aquel Yoga Fire que feía, ¿no? Que el Yoga Fire que
sí, que daba, sí, que tenía un cipo ahí escondido y... No.
Y
asquerosísimo. Con ese.
Ara que ho hem comentat, és un personatge que ja surt, bueno, no surt, però jo crec que fa una referència clara al llarg Kung Fu. Doncs també tens un personatge, a part d'aquest és molt més voluminós, però que també llença boles de foc. És una curiositat, perquè són realment no raigs ni energies ni racions, realment boles de foc.
De fet, hi havia tota una sèrie d'atacs especials que van ser el que van fer tan curiós aquest joc i que tanta gent s'hi enganxés. Ho deia l'editorial del començament. Hi havia gent que anava a la sala de màquines amb un paper apuntat tots els moviments que havia de fer per aconseguir diversos atacs. No? Quins serien els més mítics atacs de l'Street Fighter? A veure, i aquí que tenim algú que hi entén de japonès, a veure si ens en pot ajudar a comprendre alguns. Per exemple, els meus dubtes són Aryuken o... nosaltres li dèiem Aryuken, no? Perquè quan lluitàvem amb Ken...
Shoryuken.
¿Cómo es diu?
Soryuken.
Soryuken.
Sí, bueno, ¿y eso diu, dragón, que en puñetazos es el puñetazo del dragón.
Sí. Això és el Soryuken. Nosaltres li dèiem Aryuken, perquè deien, ets tu, Ken, no? Com si...
Aryuken.
No? Estava buscant el Ken, o sigui, Soryuken, que vol dir el cop de puny del drac.
Sí, llavors sí. La bola de foc es diu Hadouken, no?
Sí.
Sí, sí. Lo que pasa que los dos primeros kanjis no me los sé. Entonces, el a ver, en teoría significa eso, la bola de fuego, pero... Porque, bueno, es que Hi también se puede utilizar como fuego, es decir, que puede ser que haya alguna... algún
la
cambio
cosa morfológico. Está clara que quema algo, ¿eh?
Alguna cosa, sí, alguna sí. Cosa que quema.
Puede ser que Ha sea fuego.
Llavors n'hi havia d'altres, com per exemple, no
Sonic
sé...
Boom.
El Sonic Boom.
Bueno, aquest és en anglès. Sí, sí,
aquest és en anglès. El Yoga Fire, no? Hi havia, quin altre hi havia?
Yoga Flame.
Yoga Flame, que era quan deixaven el foc, i el Yoga Fire, que és quan disparava les boles de
foc. I aquell de Chun-Li, aquell que no... Quin per pic...
Spinning Bad Kick, que és un anglès bastante penoso, significa la patada...
Perquè
la
és Xina,
patada...
Els xinos tampoc l'anglès no molt no, dominen, yeah. Com nosaltres.
És la patada, bueno, en anglès Spinning Bad Kick, que és, digamos, la patada giratòria del
pàgano. I quan Chun-Li deia, ja està, que quan ja guanyava està. Estava molt contenta, saltava d'aquella manera que salten les noies del manga, no?, tapant-se la boqueta, i llavors feia el senyal de victòria amb els dits i deia, ja està. I dèiem, ostres, mira, parla en català també a l'Street Fighter, no? Què era aquest ja està?
Bueno, antes lo hemos comentado, el yata sería el que ha terminado ya.
Yata.
O ho ha aconseguit. També és una expressió de victòria.
Com a mínim, si no al Japó, alguna cosa podrem dir, no? A la Xina, yata.
Escolta'm, una cosa, quan van aparèixer els primers jocs d'aquest tipus en 3D, us veu enganxar tant com en aquest joc?
Aquest és el gran debat, bueno. O sigui, aquests jocs de lluita... Són iguals els de dues dimensions que els de tres dimensions? Perquè, clar, aquest és un debat que pot donar, vaja, no per aquest programa d'avui, sinó per moltíssims. Hem de mirar de fer-lo curt, en uns minutets.
Bueno, yo personalmente no. No los veo igual.
Quins prefereixes?
2D. Es que son, el tipo de jugabilidad es totalmente diferente.
O sigui, parlaríem que tots els Tekkens posteriors, els Virtua Fighters, els... fins i tot l'Street Fighter en 3 dimensions, boles de drac varis que han sortit també llavors en 3D, que ara estan a líders de vendes, que no ho entenc perquè no és que sigui molt bo el joc de lluita de bola de drac per a PlayStation 2, no ho sé, els Mortal Kombat que han sortit també en 3D no tenen la mateixa gràcia, la mateixa intensitat que tenien els de 2D.
Home, a veure,
jo crec que el concepte de lluita és diferent.
He estat jugant al Tekken 4, per exemple, i no está mal, amics.
No está mal, pero el primer juego de lucha 3D en el que yo realmente creo que mereció la pena fue el Soul Blade, como se conoció aquí para PlayStation. Ese sí que me gustó. El Soul Calibur a lo mejor, pero lo que es a la hora de hacer tus combos, tu juego, yo siempre me voy a quedar con un King of Fighters, por decir algo, un Fatal Fury, Street Fighter, lo que tú quieras, antes que con un 3D, ¿no? Con, ya te digo, con rosas excepciones, ¿no?
Jo no conec molt el que són la saga dels jocs de lluita en 3D que pertanyen a PlayStation, en canvi sí que conec una mica els que pertanyen a la banda de Sega, I jo crec que inclús a l'hora de jugar són molt diferents, perquè la jugabilitat d'un joc tipus 2D, pla, a l'hora de fer els moviments d'atacs i cops especials, són molt característics. Són aquestes menes de mitges llunes amb els joysticks i combinacions de botons. En canvi, tots els jocs aquests en 3D, si us fixeu, les llistes de moviments són immenses, els cops especials són molt grans i la majoria de vegades es fan repetitivament només amb tres botons. Tens cop de puny, cop de patada i parada. I es fan combinant una patada, dos patades, tres patades, i cada cop són jocs diferents. Per tant, inclús el que és fer un moviment especial és molt diferent en concepte en un joc i en l'altre. A part que hi ha jocs que són en 3D però només és un efecte visual i realment no lluites en un entorn totalment tridimensional, hi ha altres jocs que, encara que els personatges són en 3D, i realment sí que lluites en un entorn tridimensional, el qual també afecta a l'hora de que molts d'aquests jocs 3D el botó damunt és per moure't amunt i avall i no pots fer la facilitat dels atacs aeris que són tan típics dels jocs en 2D.
És que molts han suprimit el salt, molts jocs,
excepte en un moviment especial que el tens que fer especialment que per saltes. Fer un salt. Però exacte. El típic joc, allò que estem anant a fer tots els que hem viscut amb la Street Fighter, doncs, costa acostumar.
De totes maneres, l'espectacularitat d'un joc d'aquests de 3D, vaja, no per dir el Tekken 4 o no per dir el Mortal Kombat, que és l'últim que hem estat provant, tu el veus i realment sí que d'acord que el Mortal Kombat primer que vàrem veure, quan el vàrem veure per primera vegada, ens va deixar bocabadats també, però vaja, veure aquest Mortal Kombat en tres dimensions, amb totes les possibilitats que et dona, els escenaris espectaculars que et dona, té la seva gràcia, no? Però potser, no ho sé.
Us en recordeu un 2D que es deia, tu ara te'n recordaràs, que es deia Waku Waku o...
Waku Waku 7.
Waku Waku
7.
També era molt divertit, perquè sortia un robot...
Per Neo Geo.
Sí, per Neo Geo.
Era de Neo Geo.
Sortia un robot, sortia una...
Hi havia una mena d'animal molt gros que tenia una nena damunt, un animal de color lila.
Sortia un Totoro, era un Totoro. Tenia un fum, el juego tenia com un fum.
Sí, un fum enorme, además.
Sí, sí, un zoom espectacular.
Hi havia un robot que era com una minyona, que s'embrava.
Sí, es comprava.
I una espècie de tanque raro, també, amb dos perros dentro.
Hay 500.000,
Si us sembla, si us sembla.
Aquest era especialment divertit perquè també tenia una mica de sentit d'humor.
Era gracioso.
Sí, tenia gràcia.
Fixa que de jocs aquests en pots trobar d'arguments totalment irrisoris. Per exemple, jo recordo ara, dos ràpidament, per Super Nintendo, Clay Fighters, que eren tot amb ninots, en plan renderitzats, però com que eren com de fang, podien fer coses rares, i ninots de neu i tal, i... Ara me'n recordo quin és l'altre.
Rise of the Robots?
Si us sembla, fem una petita pausa perquè m'agradarà, tornant de la publicitat, repassar una mica els jocs clàssics aquests de lluita, quins són els que ens han agradat més, quins són els que ens han marcat més al llarg de la nostra vida com a Game Masters.